Radio Vida.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem setmana. Arrenquem aquest dilluns 10 de febrer de 2025. En nom de tot l'equip desplegat per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital al Penedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem setmana fent-vos 5 cèntims de què sonarà al llarg d'aquestes 3 hores de dilluns. Començarem amb la roda d'actualitat, que ens situa la setmana i us avança tot el que passarà dia a dia als nostres municipis de les dues comarques. I a 9:15, cita amb l'actualitat, Ali Baix Penedesenca, aquests 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa o què passarà al flaix informatiu. Des de 9:15 i fins a 10:00, els esports amb hoquei, avui protagonisme pel Vendrell, campió d'aquesta Copa Princesa masculina, però també hi haurà el derbi Noia Vilafranca, el Calafell i futbol, començant pel Degà. L'ADF Rossend Montaner d'Olèrdola ha presentat fa tot just una setmana el quart vehicle de la seva flota. Des del Penedès en xarxa ens hi vam acostar i vam estar parlant amb l'alcaldessa i amb el president de l'ADF. I avui us portem aquestes converses a 10:06 a l'actualitat. A 10:45, de nou 5 minuts, bàsics vitals per anar entenent com es lleva, com va avançant aquest matí de dilluns el segon flaix informatiu del dia. Després del segon flaix, parlem de jardineria, de plantes, de pluja, de sequera i de què toca fer aquest mes de febrer als nostres jardins, patis, terrasses i balcons amb Tom Vilarrúbies. Aquesta setmana es presenta a Vilafranca el nou llibre editat per l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre els 124 deportats penedesencs als camps nazis. Es titula Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Anoia. Les presentacions s'aniran fent arreu de la vegueria penedesenca. Com dèiem, aquesta setmana, dimecres, es fa la presentació a Vilafranca. I avui, a 11:06, tindrem l'oportunitat de parlar amb una de les coautores del llibre, la Teresa Sadurní, que s'ha fet càrrec de la investigació sobre els deportats penedesencs. A 11:45, últim flaix informatiu, darrers 5 minuts per escoltar què està passant aquest dilluns i entomar ja la recta final del dia. L'última secció d'aquest dilluns 10 de febrer la dedicarem a cuidar-nos una estona, a escoltar el nostre cos, a aprendre com funcionem, amb el fisioterapeuta Adrià Solís, que ens durà un nou capítol de Riquesa és Salut. Avui posem el focus en l'estómac. A banda d'aquests tres flaixos informatius, amb actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, connexions als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12, per no perdre pistonada. Som-hi! Presentem la setmana, què passarà, què està previst en tots els àmbits cultural, social, econòmic, esportiu. És la roda d'actualitat amb la que engeguem els dilluns. Una roda que obre Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem repassant el que donarà de si aquesta setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. I comencem amb informació de servei, i és que aquesta setmana trobareu el servei de la banca mòbil de la Caixa d'Enginyers en diferents municipis d'aquesta banda de la comarca. Avui, per exemple, fins a les 10:10 estarà a l'Ajuntament de Font-rubí. Demà, de 12:35 a 1:35 a Puigdalba. Dijous, de 10:25 a 11:25 estarà a la plaça del Casal de Cultura de Torrelavit i d'11:50 a 12:50 a la plaça dels Països Catalans de Mediona, mentre que divendres a partir de les 11:50 estarà al carrer Diputació d'Olesa de Bonesvalls. La deixalleria mòbil estarà avui fins a la 1:00 PM a la plaça de l'Era de la Roca de les Gunyoles, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. I demà estarà a la plaça del Terraplè de Sant Pere de Riudebitlles de 8:00 AM a 1:00 PM. I també demà, a Mediona, el Servei d'Atenció al Ciutadà i Empresa del Servei de Proximitat d'Ocupació i Empresa estarà a l'Ajuntament de 12:45 a 1:00 PM. I ja l'últim punt d'informació del servei és el bibliobús. El Montau estarà divendres de 11:45 a 1:00 PM a l'Escola Renaixença de Sant Pere Sacarrera, al terme municipal de Mediona, i en el mateix horari el Castellot estarà a l'Escola Font-rúbia de Font-rubí. Dit això, anem ja a repassar altres temes. Avui a les 6 de la tarda s'inaugura el Casal de la Gent Gran de Gelida en un acte que servirà per conèixer les noves instal·lacions d'un espai renovat per fomentar el benestar, la convivència i l'activitat. Demà a Sant Sadurní podreu assistir a la xerrada sobre Joan d'Àustria i els 3 anys de guerra a les Alpujarres, que es durà a terme a CCONG, Ajuda al Desenvolupament Cultura a Sant Sadurní, a partir de les 6 de la tarda. Anem a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè també a les 6 de la tarda arrenca un taller d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies, un taller que tindrà continuïtat el 19 de febrer i que es durà a terme al centre Vilarnau. Seguim dijous sense moure'ns de Sant Sadurní, on a 5:45 de la tarda a l'Institut Escola Jacint Verdaguer es programa una xerrada sobre alimentació saludable a l'etapa de primària dins el marc del cicle Escola de Famílies. Una xerrada, en aquest cas, que impartirà la dietista nutricionista de l'EAP Sant Sadurní, Esther Milà. A Gelida, dijous, s'inaugura a les 6 de la tarda l'exposició Terrenys Primaris, un conjunt de pintures de l'artista Lola Nadal que trobareu fins al 2 de març en dues ubicacions, a l'espai 1880, a l'antic vestíbul de la Casa de la Vila, i també a la llibreteria. A Sant Pere, a les 6 de la tarda, dijous, hi ha reunió oberta de Riudebitlles per Natura a les Escoles Velles, mentre que a Subirats es programa la quarta sessió del Cercle d'Acció Feminista, en aquest cas per programar el 8M. Això serà a partir de les 6 de la tarda al Subigran d'Urdal. Divendres a les 7 de la tarda a Sant Sadurní podreu gaudir de música amb Tardeo al restaurant La Perla amb tribut a Joaquín Sabina, mentre que Gelida fa parada al cicle Gaudí aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Marco a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Seguim dissabte a Sant Sadurní amb un nou dissabte de jocs a la sala infantil de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, on podreu passar a jugar a jocs de taula durant tot el matí. I encara a Sant Sadurní, a les 6 de la tarda, el sommelier Xavi Roig, també col·laborador del programa, impartirà un tast de vins del Penedès i el Priorat a Cal Fer-ho a Nobotiga, amb tota la informació a través del correu electrònic calferho@calferho.com o bé trucant al telèfon 93 89 0163. A Subirats, dissabte, a les 11 del matí, programa en un taller de sexualitat per a joves a partir de 16 anys al Subigran d'Urdal. I ens movem ara fins a Mediona, on a partir de les 5 de la tarda al Col·labi hi haurà contacontes, espai d'activitats i també jocs a l'entorn de la presentació del llibre Escales cap al cel, del sadorninenc Oriol Riudavets, que estarà acompanyat de la seva il·lustradora, la Clàudia Lagares. Mentre que a Sant Pere dissabte, a les 6 de la tarda, s'inaugura a Cal Xerta l'exposició Cartografies sensorials de Mireia Feliu, Eva Figueres, Josep Maria Marimón, Núria Batalla i Verònica Markovic. I ja per diumenge, les tres darreres cites. A Olesa de Bonesvalls se celebra la segona mostra taller de balls populars a partir de les 10 del matí a la pista poliesportiva. A partir de les 12, a la Gatera de Font-rubí, programant una presentació d'olives de l'any oliveriana i també el vermut de la cooperativa Tres Cadires. Mentre que ja a la tarda, a partir de les 7, també a Font-rubí, hi haurà ball de tarda amb Mediterrània al centre recreatiu La Cooperativa.
Completa la setmana a l'Alt Penedès, la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio L'Èrdola. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs per continuar amb aquest repàs, ens n'anem fins al dimecres 12, on a Pontons hi haurà un bingo per la gent gran a partir de les 10 del matí a la sala polivalent. A Santa Margarida i els Monjos, dimecres, concretament a la Ràpita, hi haurà un taller de carnaval gratuït i adreçat a infants de fins a I5, acompanyats sempre per una persona adulta. Cal inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 630 48 90 35 i serà a partir de les 5 de la tarda a l'espai Antistat. A Castellví de la Marca inicien dimecres un nou cicle de caminades per la gent gran. Passegem amb una primera sortida aquest dimecres, com comentàvem. El punt de trobada serà al pàrquing de l'escola El Castellot a 9:45. També dimecres s'inicien els actes de la Festa Major Petita de les Cabanyes amb l'actuació del grup Saxonbo a 5:45 a l'entrada de l'escola. Canviem de dia, però continuem a Santa Margarida i els Monjos, on el dijous es realitzarà un taller de fer joies i clauers al Tangram. Serà a 5:45 de la tarda i és una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. A Olèrdola, amb motiu del dia de la ràdio, realitzarà aquest dijous un taller per a joves per fer un podcast. Serà a partir de les 5 de la tarda aquí als estudis de la ràdio, al Centre Cívic La Xarxa a Moja. I a Sant Martí Sarroca tindrà lloc dijous un taller de comunicació no violenta de 10 a 12 al casal de la gent gran. Com us hem comentat, a les cabanyes celebren la Festa Major Petita de Sant Valentí i els actes continuen el divendres, on tindrà lloc una festa de carnaval infantil amb jocs gegants per la canalla, al gimnàs i al pati de l'escola La Cabana a partir de 4:45 i fins a les 7 de la tarda. També hi haurà berenar popular i al vespre concert tribut a Nat King Cole a l'església de Sant Valentí a les 9 del vespre. A Pacs del Penedès divendres hi haurà una xocolatada solidària, muntem un bon cacau a partir de les 4 de la tarda al pati de l'escola El Drac. I dues propostes per aquest divendres a Santa Margarida i els Monjos. La primera d'elles, l'Hora del Conte, amb titelles de les Ubans a càrrec de 15:45. És una activitat adreçada a infants a partir de I3 i tindrà lloc a la biblioteca a partir de 6:15. I la segona tindrà inici una hora més tard, a 7:15, al Molí del Foix, i es tracta del taller Estima qui ets a càrrec de Mantra de Venus. Passem ara al cap de setmana, on el dissabte a Sant Martí Sarroca hi haurà la projecció de la pel·lícula Vainilla en el cicle Cinexic, cinema infantil en català. És una projecció recomanada a partir dels 5 anys que tindrà lloc a les 11 a la biblioteca. A Santa Margarida i els Monjos dissabte hi haurà sopar ball amb motiu de la commemoració del Dia dels Enamorats a les 8 a la sala Alguer, i a la societat La Margaridoia, ball de saló a càrrec del duet Jamaica a partir de 10:45 amb entrada gratuïta pels socis i entrada general a 7 euros. Dissabte les cabanyes, com comentàvem, continuen de festa major petita. A partir de 1:15 del migdia hi haurà el birrentí a la pista del Centre Cultural i Lúdic, un correbirres amb tractor que omplirà el poble de música i bona ambient. I diumenge continuen els actes a les cabanyes amb l'esmorzar popular a la pista del Centre Cultural i Lúdic a 10:15. Tot seguit, la 16a cursa popular de Sant Valentí de 3 quilòmetres. A 12:15 s'ha programat la missa solemne i a 1:15 la cercavila amb l'agrupació dels balls populars, que continuarà amb un vermut popular. A Olèrdola, dues propostes per aquest diumenge. La primera d'elles és la visita Vi i Cellers a la ciutat medieval d'Olèrdola, al conjunt monumental, a les 11 del matí. I la segona, a la tarda, amb el teatre amb la representació de Casats per amor a la pasta, a càrrec del grup de teatre Loftu de la Munia, de la qual us en parlarem dimecres a l'agenda al detall. A Santa Margarida i els Monjos diumenge tindrà lloc una sortida al Puig de la Mola organitzada pel grup Anem a Caminar a partir de les 8 del matí des de l'aparcament del Mercat. I a Castellet i la Gornal tindrà lloc també aquest diumenge la visita teatralitzada Castellet Encantat, una visita plena d'històries locals amb la Carmeta, una veïna del poble, que us explicarà els secrets i la màgia del passat. Serà a partir de les 11, és una activitat gratuïta i per inscripcions i més informació podeu consultar la pàgina web www.turismecastelletilagornal.cat. I acabem comentant-vos que també es projectarà en aquesta ocasió el marc del cicle Gaudí a la societat La Margaridoia, la pel·lícula Marco, d'Aitor Arregui i Jon Garanyo, que es van portar dos premis Goya aquest cap de setmana, destacant el de millor actor Eduard Fernández, i serà a les 7 de la tarda, com comentàvem, a la societat La Margaridoia en el marc del cicle Gaudí.
La Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, té la clau de com serà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui, a les 7 de la tarda, hi haurà un ple extraordinari en el que, sobretot, s'aprovarà el pressupost general per aquest exercici 2025. I aquest dimecres, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal hi haurà Club de Lectura, Llegir al Teatre, amb l'Aranya, d'Àngel Guimarà, moderat per Maria García. Anem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, a la Comprativa, hi haurà Carnaval Diabòlic. A 6:15 de la tarda, venda d'etiquets. I a 6:00 de la tarda, inici de la Rua i el Correbars. A 6:00 i a 9:15 de la tarda, el centre acollirà el teatre El Silenci del Mar, a càrrec del grup de teatre del centre, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. I a 8:00 de la tarda, a la Comprativa, a la sala del cinema, Cinema Independent, amb la pel·lícula És l'enemigo. El diumenge, a 8:00, a la Comprativa, Natura i Territori, caminada pel passeig marítim i visita guiada a la confraria de pescadors Sant Pere i Casa Barral de Calafell. A 7:15 de la tarda, al centre Teatre, El Silenci del Mar. I a 7:00 de la tarda, a la Comprativa, a la sala del Ball, el Ball del diumenge, amb el grup Liberty. Continuem a Banyeres del Penedès perquè estan celebrant la seva festa major d'hivern. Aquest dimecres, a 12:15, a l'església parroquial, missa en honor a la patrona. El divendres, dia 14, de 3 a 6:00 de la tarda, dissabte, i el diumenge, de 10 a 2:00 i de 4 a 7:00 de la tarda, al centre cívic Escape Room, emergència climàtica i salut planetària. El dissabte, a 12:15, al Museu Josep Canyes, tas de vins amb els cellers Albert i Noia. El dissabte també, a 6:00 de la tarda, a la Societat Nova, actuacions de les accions infantils de l'Esbar Santa Eulàlia amb l'espectacle al Pi de les Tres Danses. I a 10:15 de la nit, actuació del cos de dansa de l'Esbar Santa Eulàlia amb l'espectacle Àrabe de Jota. Pel que fa diumenge, de 10 a 12:00, a la Rambla del Pujolet i el casc antic hivernal de resistència BTT. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres arriba la banca mòbil. I a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Josep Maria Mas, trobada del Club de Lectura. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè diumenge, a 6:00 de la tarda, a la Societat, es projectarà la pel·lícula de cine xic Vainilla. Ara és el torn de mirar cap a Bonastre, perquè precisament el dissabte hi haurà a 6:00 de la tarda a la Societat Cicle Gaudí amb la pel·lícula Marco. I pel que fa a diumenge, a 9:15 del matí, a la Societat, reconstrucció d'una barraca de pedra seca en la plana Manyera. Marxem ara cap al Montmell, ja que aquest dissabte celebren aquest acte de la jornada especial de Terra Plena, el Marmellat Memòria i Patrimoni, però que us ho explicarem més abastament a l'actualitat de divendres. Ara és el torn de mirar cap al Vendrell, perquè el divendres hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell, com sempre, dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga, i el diumenge hi haurà l'espectacle Brodes Bros Petit Break, que es farà a 5:15 de la tarda i a 7:15 en dues sessions, i el preu és de 7 €. A Calafell hi haurà aquest diumenge el Circ dels Impossibles, Mac Stickman. Serà al Teatre Joan Colet. I, com sempre, acabem a Cunit, perquè avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la presentació del llibre Medicina Legal d'Aaron de Balmar. La presentació anirà a càrrec del senyor Josep Maria Pallàs, vicepresident segon de la Societat Narcís Oller, que presentarà l'autor del llibre al cunitenc Aaron de Balmar. I pel que fa a divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal, conduït per la coach Esther Masaguer. Es tracta d'un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta ocasió comentaran i aprofundiran en el llibre Un món feliç d'Aldous Huxley.
I acabem aquesta roda d'actualitat explicant la setmana des de Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem per una activitat que té lloc avui. És una reunió informativa sobre el procés de preinscripció escolar, en aquest cas dirigida per la regidora d'Educació, Gemma Romeu, que assistirà doncs, a aquesta reunió informativa sobre el procés de preinscripció i matrícula per les famílies amb infants que el curs 2025-2026, el curs vinent, s'incorporen a I3. La reunió es fa a l'edifici de l'Enològica de Vilafranca a les 6 d'aquesta tarda. I avui ens citen també els castellers de Vilafranca, que comencen a engegar la maquinària de la temporada. Hi ha una primera convocatòria als mitjans de comunicació després de l'assemblea celebrada aquest dissabte i en la que, per cert, ja ha transcendit que hi haurà aviat una sortida important per part dels castellers de Vilafranca i llunyana, en aquest cas al Japó. Aquest mes de maig els castellers de Vilafranca viatjaran al Japó i segurament ens donaran més detalls en aquesta convocatòria de premsa d'avui en la que explicaran això i com tenen prevista el calendari d'aquesta temporada castellera. La roda de premsa té lloc avui a Cal Figuerot a 6:45 de la tarda. Per cert que parlant dels castellers de Vilafranca, si avui ens convoquen els mitjans de comunicació, demà representaran també una escena solidària, perquè demà es farà lliurament formal del Premi Solidari Baròmetre 2024 que els castellers de Vilafranca han destinat a l'Associació Ressò de Vilafranca. Durant l'acte es donaran detalls de l'acció solidària que enguany, en el seu conjunt de 4 ONGs de proximitat, arriba a 10.000 euros en productes de la marca Gallina Blanca i, en aquest cas, l'Associació Ressò rebrà una aportació significativa doncs, d'aquests productes de la mà dels castellers de Vilafranca. Demà ens en donaran detalls també i faran aquest acte de lliurament formal. També demà, per cert, a Vilafranca, al matí, es fa una sessió informativa, una jornada d'assessorament empresarial del kit digital i sostenibilitat, com avançar cap a l'empresa del demà, que organitza la Cambra Territorial de l'Alt Penedès, una jornada que tindrà lloc al llarg del matí de demà al Centre Àgora de Vilafranca. I també demà dimarts, informació relativa a la Festa Major de Vilafranca, que queda encara lluny, però resulta que aquest any es compleix el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. I demà hi haurà roda de premsa de presentació, justament dels actes amb motiu del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, en un acte de presentació en què hi haurà membres de la comissió organitzadora d'aquestes activitats, integrada per antics membres de l'administració de la Festa Major, historiadors i estudiosos de Sant Fèlix. Un acte que es fa doncs, a la Casa de la Festa Major demà al matí. Aquest dimecres també més activitats a destacar. Per exemple, al matí l'Escola d'Art Arsenal es convoca als mitjans de comunicació per presentar-nos la primera edició de la Biennal d'Art Jove Globs, que presenta la Fundació PINAE amb l'objectiu d'estimular i promoure projectes d'art visual entre joves artistes d'arreu de Catalunya. És una proposta que s'ofereix doncs, a nivell català i que té origen penedesenc amb aquesta presentació, com dèiem, que tindrà lloc dimecres al matí a l'Escola d'Art Arsenal de Vilafranca del Penedès. I també apuntar-vos que l'Institut d'Estudis Penedesencs presenta també aquest dimecres un estudi sobre els penedesencs deportats als camps d'extermini nazis. Després de 2 anys de recerca, l'Institut d'Estudis publica aquest llibre del Penedès als camps d'extermini nazis deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. El llibre es presenta aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vincent de Vilafranca i cal dir també que hi haurà presentacions al Vendrell el dimecres 26 de febrer i a Igualada el dijous 20 de març.
Gràcies, Josep Maria, i molt bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Els pagesos desconvoquen els talls a les carreteres després d'arribar a un acord amb el govern. Govern i pagesia han firmat un document de 19 punts que inclou compromisos per controlar plagues, simplificar tràmits o reduir impostos. No hi haurà, en principi, talls a les carreteres, però mantindran les concentracions que tenen un caràcter informatiu per explicar a tots els pagesos els acords assolits amb la conselleria. A Vilafranca del Penedès s'ha fet una reunió a les planada de l'auditori. En les últimes hores s'havien intensificat les reunions i trobades entre el Gremi i la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia a Cervera per trobar solucions a les demandes del sector. En l'última, aquesta tarda mateix de diumenge, hi era el conseller Òscar Ordeig, que va ser qui va signar l'acord amb els pagesos. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès presenta els protocols d'acollida d'animals. Per posar a mesura i optimitzar les operatives de recollida i adopció d'animals, la direcció del CAT Penedès ha presentat als ajuntaments els procediments per un millor funcionament. La directora del CAT, Anna Martínez, ha detallat els segments d'actuació: el protocol de recollida ordinària de gossos i gats, el protocol de recollida en espais municipals de dipòsit, el protocol de recollida d'emergència, el de recollida de gossos i gats per ordre judicial, el de recollida d'animals de companyia morts i el protocol de recollida de gats comunitaris. També ha dedicat un capítol al protocol d'actuació per la gestió de colònies felines. La sala d'actes de Mascatarro, a Santa Margarida i els Monjos, ha acollit la sessió informativa a la qual han assistit representants polítics i tècnics dels ajuntaments. L'alcaldessa, Esther Marmaneu, és alhora vicepresidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf i té el CAT Penedès dins les seves competències. Marmaneu ha destacat la gran aposta del centre d'acollida per prestar un millor servei, que s'evidencia en el nou horari de tardes, l'ampliació del servei veterinari i l'horari d'adopcions. Enguany es portaran a terme les obres per dotar de millors condicions de benestar animal. 4 detinguts a Reus en relació amb la persona ferida divendres a Vilafranca. Segons fonts municipals, els fets es van produir entre un grup de persones que estaven de pas per la vila. Divendres a 6:15 de la tarda hi va haver una baralla en la qual una persona va resultar ferida per arma de foc amb un impacte de bala al cul. Va ser prop del McDonald's de Vilafranca. Segons els Mossos d'Esquadra, el ferit va ser traslladat en helicòpter a un centre hospitalari i no es tem per la seva vida. Posteriorment, els Mossos d'Esquadra van aturar un cotxe a Reus, presumptament vinculat amb el tiroteig, i van detenir 4 persones. I el Noia Freixenet es va endur al derbi de l'Alt Penedès de l'Hockey Lliga davant el Patí Vilafranca amb un clar marcador de 7-2. Els vilafranquins es van avançar al marcador, però no van poder contenir la reacció local, que abans del descans ja dominaven per 4-1. Al segon temps, el Noia va administrar la renda i va aprofitar els espais per ampliar el resultat i aconseguir el millor resultat de la temporada. Aquest triomf permet als de la capital del Cava situar-se provisionalment al 6è lloc de la classificació, mentre el Vilafranca continuarà a cuer una setmana més.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim ja finestra esportiva amb els marcadors del cap de setmana, les cròniques, els propers partits i, sobretot, la veu dels protagonistes de la jornada. Uns esports que, com sempre, comencen amb l'hoquei patins. I avui ho fem felicitant el Vendrell, que ahir es va proclamar campió de la Copa de la Princesa, després d'imposar-se a la final al Reus B per un contundent 7-2. Tots els detalls de la competició ens els apropa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia. El centre d'esports al Vendrell es va alçar de manera brillant amb el títol de campió de la Copa Princesa Masculina. Davant la seva afició, en una final on exercia d'anfitrió, el conjunt vendrellenc va superar en un espectacular derbi el Reus Deportiu B 7-2, gràcies a la gran efectivitat mostrada a la segona part. La primera meitat no va donar treva, va estar marcada per un constant anar i venir dels dos equips i un ritme frenètic amb ocasions clares que tots dos porters, Xavi Arcas i Nil Vinya, es van encarregar de desbaratar. Fins que a 7 minuts i 40 segons per al descans va arribar la jugada que desestabilitzaria el partit. Una falta de Pol Martínez castigada amb targeta blava pels àrbitres va desembocar en una falta directa. I com no podia ser d'altra manera, l'especialista local en aquest tipus d'accions, Jordi Ferrer, va assumir la responsabilitat. Aquesta vegada, però, potser conscient que Nil Vinya analitzava fins al més mínim detall els seus rivals, va canviar completament les seves execucions habituals i va optar pel xut directe. Ho va fer amb tanta precisió que va sorprendre completament el jove porter, enviant la bola directament a l'escaire. El gol va donar pas a atacs incisius del Vendrell, frenats pel porter Rojinegre, tot i que el Reus també va tenir bones ocasions per marcar. Els reusencs van reclamar un penal clar sobre Casas a 46 segons per al descans, després d'un cop d'estic a la seva mà per part d'Arcas, però els àrbitres no el van assenyalar. La sortida del Vendrell després del descans va ser tan fulgurant que va acabar sentenciant el partit amb dos gols en només un minut. Primer Montserrat va fer el segon a la carrera culminant un contraatac i tot seguit Villares va marcar el tercer amb un xut a mitja volta. Els dos gols van deixar noquejat un Reus que a partir d'aquell moment estava obligat a tirar d'èpica per remuntar un marcador tan advers i contra un equip tan experimentat. Però encara quedava un món, 22 minuts i 50 segons perquè els joves jugadors reusencs ho intentessin. Van haver de passar 15 minuts perquè el Reus retallés diferències gràcies a Roger Fargas, però la jugada següent Lluís Ferrer va tallar qualsevol reacció amb el quart. Dos gols més seus van acabar de sentenciar la final. Anem a escoltar ara les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
La veritat és que dos partits diferents, la semifinal duríssim, el sum, ja ho sabíem, perquè és un equipàs, és un equip fet ja per hockey lliga, però vam defensar molt bé, va ser molt competit, un partit que va tenir tot, amb pròrroga, penals, un ambientàs al pavelló que feia molts anys que no es veia, i la veritat és que molt bé, una semifinal espectacular, i la veritat és que ho vam patir moltíssim, i vam tenir al final la sort de la tanda de penals. I la final d'avui amb el Reus, la primera part també supercompetida, amb un equip molt bo també, molt jove, amb molta qualitat individual. Hem tingut la sort de la segona part arrencar i fer el 2-0, 3-0, i això ja ho ha canviat tot. I quan s'han obert hem estat molt efectius, la veritat. I per sort el partit ha anat de cara, crec que hem estat molt bé. En defensa els dos partits superbé, en atac evidentment millor avui que ahir, tot i que ahir tampoc vam estar malament, però teníem tot un sum al davant, que era el favorit, evidentment, i no havia perdut cap partit i va costar moltíssim. I avui amb el Reus també felicitar-lo, perquè amb aquest equip tan jove plantar-se a la final té molt de mèrit, però amb el pavelló com el teníem, amb tota la gent de Vendrell animant i apretant, la veritat és que crec que ens ho mereixíem i ara disfrutar-ho. La veritat, una victòria molt important pel club i molt important per l'afició.
Passada la Copa de la Princesa, el pròxim partit que jugarà el Vendrell serà dissabte vinent a 8:45 de la nit, quan anirà a la pista de l'Oxigen Sant Cugat.
Seguim amb l'hoquei, però canviem de categoria. En l'hoquei Lliga, comencem per la victòria del Calafell en el derbi tarragoní amb el Reus. Una victòria per 3-0, que ens acosta la Lourdes Meronyo.
El Parlem Calafell s'ha imposat en el derbi territorial davant el Reus Deportiu Virgínies per un directe 3-0. Els homes dirigits per Guillem Cabestany van colpejar primer i els ganxets no es van refer, arribant les dues darreres dianes en el darrer test de l'encontre. Aquesta és la segona derrota dels reusencs a la fase regular de la Lliga, una sopegada que arriba dies després de confirmar-se un nou duel tarragoní als quarts de final de la Copa del Rei. Un penal i dos contraatacs van formar part de l'ADN que va permetre al Calafell la feia endur-se el triomf davant el Reus Deportiu. Els de Guillem Cabestany, que semblen haver recuperat el bon nivell i el camí del triomf, es van presentar al duel amb un punt favorable envers els reusencs. Les cames pesaven menys, mentre que els del Baix Camp estaven compaginant dues competicions, Hockey Lliga i Champions, alhora amb dos encontres per setmana, el Calafell només té la Lliga com a únic present. Gerard Camps i Càndid Ballart evitaven novetats al marcador en gran part del primer temps, fins que el primer contraatac lateral dels locals va estar aprofitat per obrir la llauna. Jero es plantava sol davant Ballart gràcies a una assistència de Folguera i aconseguia l'1-0 que feia esclatar al pavelló Joan Ortoll. La Diana donava avantatge a un Calafell que no va ser fins al segon temps quan va aconseguir injectar tranquil·litat a l'electrònic. Una aturada salvadora de Camps en un atac roig-negre permetia que Mires, gràcies a un penal, anotés el 2-0 en el minut 38. La festa local culminaria en el minut 44 gràcies a un nou contraatac. Una falta mal executada del Reus Deportiu Virgínies acabava amb Jero superant Ballart per sentenciar l'encontre quan faltaven només 6 minuts per al final. Els ganxets van intentar reaccionar, però no ho van aconseguir. El marcador i l'atenció del maig va acabar amb una picabaralla verbal entre jugadors d'ambdós equips. Afortunadament, l'escala de la situació no va anar a més i tot va acabar amb més soroll que una altra cosa. Aquesta victòria calafellenca provoca que els de Guillem Cabestany retallin 3 punts al Reus. Anem a escoltar les declaracions que feia el Guillem Cabestany.
No puc estar més content avui, també pel resultat final, no? Perquè aquesta victòria, doncs, són 3 punts importants i això ja de per si és bo. Però com a entrenador responsable d'aquest equip, doncs, avui me'n vaig més que satisfet. Hem fet moltes coses bé, moltes. També hem tingut el punt de sort, perquè passi un 3-0 contra el Reus, s'han d'alinear tots els astres. El Reus, pobres, minut i quin, amb l'equip destrossat físicament i han anat perdent peces, inclús una durant l'escalfament, l'altra durant el partit, i això ens ha ajudat una mica, però si nosaltres no haguéssim fet les coses ben fetes, no guanyem el Reus i menys 3-0. El Gerard ha estat menys, hem defensat molt bé i penso que hem jugat un partit molt, molt rodó, que jo penso que ens acosta el que volem. Jo avui, com a entrenador, molts cops costa disfrutar dels partits perquè estàs pensant en mil coses i pateixes, no? Però avui realment hi ha hagut molts moments que he disfrutat molt de el que ha fet l'equip i això ens costarà sempre a jugar bé i jugar bé ens costarà les victòries.
La pròxima cita a la Lliga serà dissabte dia 15 amb un Voltregà Calafell a les 8 de la tarda.
I tancarem l'hoquei patins amb el derbi al Penedesenc entre Noia i Vilafranca, que va acabar amb victòria sadurninenca per 7-2. L'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca, ens explica com va anar. Bon dia.
Bon dia. Doncs així és, un derbi al Penedesenc força desequilibrat. Res a veure amb el de la primera volta a la poliesportiva. Golejada d'escàndol del Noia per 7-2 davant un Vilafranca que, tret dels minuts que va estar per davant el marcador, perquè els de Guillem Pérez es van avançar a l'electrònic, no hi va haver color. Els de Cortijo no van donar opció als vilafranquins i van acabar amb aquesta àmplia golejada per sumar els 3 punts. Com dèiem, s'avançava el Vilafranca als 4 minuts i mig. Després d'una blava a Martí Gavarró, arribava aquesta directa transformada per Arnau Ribas. Blava, corregim, a Toni Salvador, no va ser a Gavarró. A partir d'aquí, amb el 0-1, l'alegria va durar 2 minuts pels vilafranquins, ja que el Noia, 2 minuts després, aconseguia empatar. Aquí sí que era Martí Gavarró fent l'1-1. Abans del descans venien 3 gols més. Jordi Bargalló a 13 pel descans. Passada una bona estona, Xavi Costa feia el tercer a 4:55 per la mitja part. I quan només quedava 1:46 a l'electrònic, Aleix Esteller que feia el quart. Pel mig, Xavi Aragonès fallava una directa, però això era abans fins i tot del segon gol sadurninenc. Al segon temps, partit completament controlat pels locals, pels de l'Ateneu, que van acabar ampliant encara més la renda. El 5-1 el feia Evan Morales al minut 10 de partit. Retallava diferències novament al Vilafranca amb gol d'Arnau Ribas, una gran acció del jugador sadurninenc, format també a la pedrera del Noia, però els locals encara farien 2 gols més. Martí Gavarró, 30 segons després del gol vilafranquí, el 6è, i 1:35 per la conclusió, gol de Xavi Aragonès, després de que el Noia també disposés d'una altra directa que Ivan Morales no podia transformar. Era la directa de la desena falta vilafranquina. Un partit excels del Noia, en què va tenir la punteria que potser en altres duels d'aquesta temporada no ha gaudit. Al final del partit escoltàvem les declaracions del tècnic Carlos Cortijo.
Estem aquí en Carlos Cortijo, final d'aquest partit i setena jornada. Derbi. Un derbi sempre és un derbi, però avui sembla que la bola hagi volgut entrar.
Sí, bueno, siempre es un derbi, siempre es un partido especial para nosotros, para el club, para también todos los aficionados. Creo que ha sido una buena fiesta de hockey y bueno, como dices tú, pues mira, también muy contentos por los tres puntos y porque hoy, como dices, ha conseguido entrar la bola.
Viatges amunt, viatges avall, molts dies sense poder entrenar com Déu mana, però avui has fet moltes rotacions, molts canvis i això s'ha vist amb els jugadors que anaven més fresquets.
Sí, bueno, agradecer el esfuerzo que estamos haciendo durante toda la temporada los jugadores, porque no es nada fácil después del jueves, del partido, de la exigencia máxima, aparte del viaje, de la exigencia máxima contra un super equipo como el Porto, el llegar hoy aquí sabiendo que es un partido importante para nosotros como equipo, para la afición, para el club, y tener la intensidad y la actitud que han tenido. Por lo tanto, darle mucho valor, vale mucho valor a la actitud de los jugadores, que la verdad que tanto mentalmente como físicamente estamos haciendo un esfuerzo grande.
Aquesta lliga ja sabem que no hi ha rivals fàcils, avui ha arribat el colista, hi ha hagut les ocasions que hi ha hagut, com sempre, però avui la bola ha entrat. No per això treure mèrit del joc que has plantejat.
Claro, no, al final todos los rivales de la Liga son difíciles y el Vilafranca faltaría igual. Allí en su pista nos costó muchísimo, de hecho igual conseguimos más de lo a lo mejor merecido. Sí hemos intentado que no sea un partido muy emocional, de intentar ser fríos, a pesar de que es un derbi, y jugar a hockey, que es lo que se nos da bien. Y bueno, creo que los jugadores han estado concentrados, hemos podido hacer rotación, como tú dices, y bueno, la verdad que ha salido todo de cara. Sí es verdad que hemos iniciado, como muchos partidos, perdiendo en el marcador, pero somos un equipo que mentalmente creo que estamos preparados, que somos fuertes, que nos sobreponemos ante las adversidades y una vez más, pues bueno, pues se han puesto por delante y hemos vuelto a conseguir darle la vuelta al marcador y bueno, al final la primera parte creo que ha sido un resultado justo y luego la segunda, pues bueno, pues lo hemos también sabido gestionar, el partido no estaba ganado, estaba enfocado y lo hemos sabido gestionar bien y bueno, yo creo que al final una victoria merecida y creo que una alegría para también todos los aficionados.
L'altre dia parlàvem de dinàmiques, que si costa molt d'entrar a la bola, que si no costa molt d'entrar a la bola, el noi es genera, el noi li costa entrar a la bola, però a partir d'aquí pot ser que hagin trencat una dinàmica i trobem més porteria rival?
Bueno, ojalá, a ver, la calidad la tenemos. Es seguir intentándolo y picar piedra y ser fuertes y generar esa confianza que poquito a poco parece que los jugadores van teniendo y cada vez individualmente van dando su mejor versión, que es un poco el objetivo, llegar al final de las competiciones, pues con el equipo bien trabajado, bien con mucha confianza y preparados para pelear todos los títulos.
Queda una semana tranquila, per dir entre cometes, aquest mes de febrer bestial, queda una semana tranquila per poder recuperar i per poder assimilar fins on estem, no?
Sí, bueno, ahora tenemos un pequeñito parón. Bueno, parón es que no jugamos entre semana, para nosotros eso es parón. Entonces vamos a descansar dos días a nivel físico y a nivel también mental. Y el miércoles empezamos a la semana, haremos tres entrenamientos importantes para llegar allí a Reus, una pista súper complicada con un rival top. Bueno, con garantía de competir el partido y seguir con esta dinámica positiva de la Liga, que llevamos una racha buena, a ver si le podemos dar continuidad.
Molt bé, moltes gràcies, doncs, i a celebrar-ho.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs, victòria del Noia en aquest derbi davant del Vilafranca, 7-2. Escoltàvem les paraules de Carlos Cortijo i el que anem a fer ara és repassar la resta de marcadors de la jornada 17. No s'ha jugat tota sencera perquè hi havia equips que jugaven competició europea, Europe Cup. Amb els que es van jugar, aquest Noia 7, Vilafranca 2, Calafell 3, Reus 0, també l'hem comentat, el Barça 3, Liceo 1, un partit ajustat, que de fet anàvem 0-0 al descans, i el Vic 2, Caldes 2. Un partit polèmic. El Caldes marcava el segon gol en l'últim segon, però la cosa és que no era ni a l'últim segon, perquè el temps ja havia acabat i inexplicablement els col·legiats donaven validesa. Hi ha una imatge claríssima que el Vic ha fet pública en què el jugador del Caldes encara no havia llançat i el marcador ja marcava 0. El Vic impugnarà aquest partit, aquest resultat, i demanarà que se li donin els 3 punts perquè, de ser així, i si aquesta acció s'hagués xiulat correctament, aquest marcador hagués estat de 2-1. Un 2-1 que, d'altra banda, després ho comentem, no beneficia en res al Vilafranca. Li aniria millor l'empat, però les coses com són. Aquell gol d'Alcaldes no hauria d'haver pujat mai al marcador. Aquest dimecres es jugarà a 9:15 l'Alpicat Voltregà, a 9:00 el Sant Just Alcoi i també a l'Igualada Lleida. Així es completarà la jornada 17. Ara per ara, la classificació de l'Hockey Lliga ens deixa el Barça líder amb 51 punts. Segueix aquesta ratxa de 17 victòries en 17 partits. Segon el Liceo amb 36 punts. Tercer el Reus amb 35. Quart, el Calafell amb 29, cinquè, el Noi amb 27, sisè, el Lleida amb 25, setena posició, l'Igualada amb 24 i vuitè, l'Alcoi amb 21, tancant aquestes 8 primeres posicions. Per darrere, Sant Just, 9è amb 16, Caldes, desè amb 15, promoció de permanència per l'Alpicat amb 15 punts i pel Voltregà amb 12, tots dos amb un partit menys. Penúltim, el Vic amb 12, a l'espera de veure què passa amb aquest partit que s'impugnarà contra el Caldes, i en última posició, el Patí Vilafranca amb 9 punts. En la propera jornada de la Hockey Lliga, doncs tindrem aquest Reus-Noia dissabte a 9:15 del vespre, i el Patí Vilafranca jugarà també dissabte a 6:00 PM a la Poliesportiva davant del Caldes.
Després de repassar bastament l'hoquei patins, anem amb el futbol, Eric, començant pel Degà Penedesenc.
Doncs som-hi, anem amb aquest Vilafranca, la Lliga Elite, que tenia una nova jornada per davant, la 18a. Partit al Feliu i Codina d'Horta, empat a 0. Probablement la millor primera part del Vilafranca en tota la temporada, però al final va faltar el que li dona salsa a aquest esport, que són els gols. Va mancar potser una mica d'atreviment en certes oportunitats, però la realitat és que el partit als primers 45 minuts va ser molt positiu pels de Vilajoana, que també anaven necessitats de sensacions. Al segon temps va tocar resistir més a darrere, l'Horta va fregar el gol, però entre Baro i la defensa van aconseguir mantenir aquest punt i també la porteria a 0. Empat a 0, i al final del partit aquestes eren les paraules del tècnic David Vilajoana.
Ja tenim amb nosaltres l'entrenador del Vilafranca, David Vilajoana, després d'un empat a 0 en un camp complicat com el Feliu i Codina. Primer de tot, valoració del partit.
Positiu. Bueno, no del tot, perquè veníem a guanyar i a treure els 3 punts, però no tinc cap queixa. L'equip ha fet un esforç bestial. La primera part ha sigut molt bona. Llàstima que ens ha faltat ser una mica més canalles en l'últim terç, perquè hem arribat molt i bé. I la segona part, els últims 20 minuts hem patit, perquè ells s'han volcat bastant i nosaltres físicament anàvem una mica més justos i ens ha costat una mica més, però vaja, satisfet en línies generals.
Molt bon joc, ho comentaves, de l'equip en pilota i sense. Una porteria zero, que suposo que com a entrenador doncs et reconforta una mica, perquè ja que no sumes tampoc perds, no?, en un camp complicat.
Sí, la porteria zero no m'agrada, perquè sí, zero la meva, però amb gols a la contrària. Però a part d'això, si no guanyes has d'empatar, això és evident, i ens dona confiança i hem d'anar sumant, hem de treballar sobretot per treballar, per jugar millor en atac, i és el que estem fent.
A nivell de canvis, has aguantat bastant en moure la banqueta, després sí que ja n'has fet més. En aquesta línia, i veient les tres sortides que hi han hagut en última hora, la de Martín, la d'Hugo i la de Pau Carècia, no sé com valores aquestes sortides i si creus que l'equip necessita alguna peça més per tenir més marge, o estàs content amb el que hi ha?
No, vull dir, estic content amb el que tenim, perquè crec que els que som complim de sobres per donar el callo. L'únic problema és que som una mica justos, perquè si hi ha lesionats o sancions va justet de canvis, aquest és el tema. Ara bé, els que som els que avui que estiguem, i crec que som xavals que encara poden fer un pas endavant i podem jugar molt millor, ho farem molt millor, i si ells s'ho creuen i es convencen del que han de fer, jo crec que farem un pas endavant.
I sobre les tres sortides, no sé si vas tenir l'oportunitat de parlar amb ells, si
sí,
vols comentar.
Sí, naturalment. Bé, per circumstàncies del futbol no tenien potser els minuts i, vaja, l'esclavitud es va acabar fa temps i el que no vol estar, doncs, no cal lligar-los. Vull dir, tant de bo tinguin els minuts que busquen, perquè són bons jugadors, però vull dir, el futbol ja se sap que no moltes vegades plou a gust d'un mateix.
Doncs veurem si el Vilafranca es reforça en el mercat, si no, com deies, content amb els que hi ha. Continues encara creient en l'objectiu de poder entrar en play-off?
Sí, naturalment. Jo sóc molt optimista, encara que sembli que tinc molta mala gana i sóc pessimista, però no sóc optimista, el que sóc inconformista. Jo crec que aquest equip ha d'anar endavant i el que hem de fer és construir alguna cosa, i mira, avui jo crec que s'ha fet un pas endavant des del punt de vista futbolístic, és a mi el que em preocupava, és a dir, veure que l'equip és capaç de fer coses millors, perquè quan agafi velocitat de creuer i s'ho creguin i fem això més repetidament i durant més de temps i més partits, aquest equip guanyarà molts partits, això estic convençut.
Doncs David Vilajoana, ens quedem amb el bon joc de l'equip i esperem que en el primer partit hi hagi porteria 0 nostra i gols a la propera.
Correcte, jo em quedo amb que hem de guanyar més partits.
Doncs el Vilafranca, que a més arriba al partit amb la baixa per lesió d'Adri Toro, encara no estava recuperat de les seves molèsties al genoll, i també més baixes en aquest cas de jugadors que no continuaven a la plantilla: Martín Somide, Hugo Romero i Pau Caresia. De fet, Hugo Romero ja aquesta setmana debutava amb la Guineueta al seu nou equip i fins i tot marcava. El Vilafranca anava en la convocatòria amb 16 jugadors. En aquest sentit també es treballarà per mirar de reforçar la plantilla en aquests mesos d'hivern. Pel que fa a la jornada de Lliga Elit, Vic 2, Rapitenca 1, Can Vilalet 2, Vilanova 0, Atlètic Sant Just 1, Valls 0, aquest empat a 0 entre Horta i Vilafranca, Rubí 4, Pobla de Mafumet 0, Figueres 1, Manlleu 1, Castelldefels 1, Lloret 0, Sant Mauro 3, Palamós 1. A la classificació tenim el Vic, líder amb 34 punts, segon el Can Vidalet amb 31, seria l'ascens directe. Play-off d'ascens, Atlètic Sant Just amb 31, els mateixos punts que el Vilanova, que és quart, Sant Mauro 5è amb 30 i Rubí 6è amb 27, 3 per sobre del Vilafranca, que és 8è amb 24 i només té per davant a l'Horta, que és 7è amb 26. Aquest diumenge a les 12 del migdia, partit importantíssim, vital al municipal, entre Vilafranca i Rubí. Una victòria podria deixar els de Vilajoana en posicions de play-off d'ascens.
Moltes gràcies, Eric. Que vagi bé aquesta setmana.
Molt bona setmana. Que vagi molt bé.
Estem tancant ja aquesta primera hora de Penedès en Xarxa, de dilluns 10 de febrer. De seguida, una pausa breu, publicitària, i connectem amb les notícies de les 10. A les 10 i 6 ens retrobem presentant el nou vehicle de la flota de l'ADF, Rossend Montaner, d'Olèrdola.